minuts per arribar a les 11 del matí. Estàvem fent el petar la xerrada, oi? Avui recuperem aquesta roda de portaveus prèvia a final d'any amb José Antonio Gilabert, el portaveu de Vox. José Antonio, bon dia.
Bon dia, Joan.
I estàvem fent petar la xerrada, clar, ha coincidit que ens ha arribat un polític, el Vinena. I aleshores, clar, pregunta lògica. Us en recordeu de quan, del dia?
No me'n recordo el dia perquè tenia 4 anys. 4 anys a sobre, 4 anys en un mes, i no em recordo, no tinc gaire record d'aquell dia.
Però ens fèieu referència, i clar, aquesta la desconeixíem, que clar, un vintena no només va morir Franco fa 50 anys, sinó que també va morir
José Antonio Primo de Rivera, que va ser afusellat, a la presó d'Alacant, i també va morir Buenaventura Durruti a la Ciutat Universitària de Madrid.
Per tant, doncs, bueno, és, clar, anava a dir, no ens en recordem tant de José Antonio ni de Durruti, però en canvi, clar, la mort de Franco sí que la tenim més present. Fa 50 anys, no sé si començar per aquí, demanar-vos res, una reflexió de com, des del vostre punt de vista, com estàvem i com estem.
Home, tot es té d'emmarcar en un període històric. I el que mai es pot caure en l'anacronisme és intentar valorar els fets d'una època amb la mirada d'avui. El que sí que és cert és que fa 50 anys Espanya havia aconseguit tindre una àmplia classe mitja, que la classe mitja és la que atenua els conflictes tant polítics com econòmics, i que al mateix temps el propi règim de Franco, i això no es pot oblidar, mitjançant la llei de reforma política, que es va aprovar com la vuitena llei fonamental del règim, va ser la que va obrir el pas a la democràcia parlamentària.
D'acord. Estem millor que estàvem? Evidentment, ni vostè ni jo ens en recordem perquè érem molt petits, oi? Però què penseu?
Anem a veure, fer aquesta valoració de si estem millor o estem pitjor és segons quins paràmetres.
D'acord.
N'hi ha paràmetres que es pot dir que estàvem millor, com per exemple l'accés a una feina que podria ser una feina duradera i l'accés a l'habitatge, i n'hi ha altres qüestions que probablement estem pitjors. Es té de pensar que en 1975 en havia una altra tecnologia, i una de les qüestions que porten a totes aquestes societats de data d'avui és que la tecnologia a l'abans és exponencial. O sigui, la tecnologia de fa 10 anys queda molt endarrerida, i en canvi en l'any 75 la tecnologia de l'any 65 no quedava tan endarrerida. La revolució que s'ha fet a mitjans de comunicació, però que no és un tema d'Espanya, és un tema que ha passat a tot el món, ha sigut precisament això, una revolució. Per què? Perquè abans, a l'any 75, com passava a gairebé tots els països d'Europa, que tenies dos canals públics, o tres canals públics, o quatre canals públics, però no n'hi havia més televisió. A data d'avui, ja la televisió, fins i tot, ha quedat, per moltes caps de la població, sobretot a la gent jove, desfasada. Ara és o plataformes o xarxes socials. Llavors, n'hi ha qüestions que es tenen de valorar, i això necessites la perspectiva del temps.
D'acord. És a dir que no podem posar en la mateixa cistella com estem ara, de com estava doncs, la població espanyola l'any 1975. Parlem de Sitges?
Parlem de Sitges.
Passem ja... És que, clar, era just el dia i ens ha semblat interessant començar per aquí. Hi ha diverses qüestions, i si us sembla, com també des del punt de vista personal us toca més a prop, en el sentit que heu estat membre d'aquesta entitat, el Club de Mare està tancat.
El Club de Mare està tancat. I li puc dir que la gestió que ha fet el Ministeri ha sigut nefasta, fins i tot, m'atreveixo a dir que em menyspreu a Sitges. Jo porto aquí tot el que ha passat en l'últim moment. En primer lloc, se'n recorda, no?, quan vam fer la petició de demolició, que no ho podia fer perquè era il·legal. De fet, porto l'últim auto perquè Vox va comparèixer amb el TSJ. No sé si tenia coneixement de que Vox va comparèixer en el procediment. El procediment en el que estava immers el Club de Mar era un procediment exclusivament de recuperació possessòria. No es podia fer la demolició. De fet, per això la mesura cautelaríssima atura la demolició. Però encara més, amb l'última resolució, amb el que dona la possessió després dels recursos pertinents, el Miteco ja ho diu molt clarament. L'he portat aquí per si la vol mirar, el qual diu que es tenen de preservar tots els elements catalogats. El que feia el Miteco era una situació de després i assitges, perquè a sobre se'n recorda que van enviar una fotografia de com quedaria? Una fotografia...
Sí, anava a dir fotografia... una recreació estranya,
sí. Una recreació que van fer amb intel·ligència artificial.
Correcte.
Que no, fins i tot no salia, no sortia ni...
Ni la punta, sí.
Ni l'església. O sigui, és una falta de consideració i al mateix temps és un despreci que han tingut en contra de Sitges. Veu? Aquest és l'auto.
A veure.
I ho diu clarament. En qualsevol cas, la demarcació de costes en Catalunya deberà respetar i preservar les parts de l'immoble que s'hagin catalogat mentre se mantenga dicha catalogació.
La catalogació implica qualsevol, és a dir, sabem que és, ara mateix és Becil.
Sí, però la catalogació no va tant perquè sigui Becil com que sigui Becil, sinó va perquè estigui en el registre del catàleg protegit de l'Ajuntament, que sí que hi és, perquè ho vam mirar l'any passat. Llavors, Becil és que està catalogada com un bé d'interès cultural local.
D'acord.
Però una altra cosa és que surti amb el catàleg dels immobles de Sitges.
D'acord.
Fins i tot que no siguin, perquè clar, amb el catàleg que estigui catalogada no significa que sigui Becil, perquè n'hi ha moltes finques catalogades a Sitges que no són Becil.
Per tant, aquí el que ha passat és que el Ministeri ha recuperat
la possessió.
La possessió, que això és una cosa que l'auto del jutge l'autoritzava.
Exacte.
Però ara no pot fer res més.
Ara sí que es poden fer molt més coses i aquí és on entra l'Ajuntament.
A veure.
L'Ajuntament podria demanar el deslinde. Jo he escoltat les entrevistes que s'han fet a tots els representants dels grups municipals. Recordo quan el portaveu socialista va dir no, perquè vam parlar amb un que ja està jubilat, que va dir que sobretot el que no es podia moure era la línia. Una persona digui, un funcionari que digui que no es pot moure, això no significa res. L'Ajuntament pot demanar el deslinde, l'administració té 18 mesos per contestar si accepta o no accepta el deslinde, i si no, l'Ajuntament pot anar al contenciós administratiu i serà un jutge el que diga si accepta aquest deslinde o no accepta aquest deslinde, segons la situació en què es trobi aquestes finques i segons com argumenti i la necessitat que argumenti a l'Ajuntament.
El deslinde comportaria moure la línia...
Moure la línia.
De manera que no incorporés els edificis.
Exacte. I llavors, els que tindrien l'autoritat o la competència d'aquells edificis seria l'Ajuntament i no el Ministeri de Transició Ecològica.
L'últim dia que vau venir aquí, que va ser durant l'estiu, ja vau dir que... No era això. Ara, no, en qualsevol cas, on anàvem a parar? Ara mateix el Club de Mar ja no té la possessió de l'edifici. L'edifici ha estat... ara fins i tot s'hi han posat com una mena de tanca.
Està engrajolat.
Exacte. Diguem, estèticament discutible, per definir-ho de manera suau.
Estèticament és un desastre i és un altre exemple de la manca de respecte que té el govern socialista, el Ministeri de Transició Ecològica en Versitges.
Aleshores, aquí hi havia tot de procediments perquè... pel deslinde. Procediments perquè no es tanqués. Procediments per, doncs, per allargar o per canviar la concessió. Clar, amb l'acte fet pel Ministeri de Recuperació, hi ha una part de tot això que entenc que ja ha entrat en via morta, però hi ha alguns altres camins que entenc que deuen continuar vius.
Poden continuar vius, sí.
Què creieu que pot passar a partir de, doncs, les possibilitats legals? Sou jurista i, per sí. tant, en això ens ho, diguem que teniu més coneixement que nosaltres, que queden obertes. Per una banda, ja allò que havia apuntat en algun moment l'alcaldessa, la possibilitat que el Ministeri concedís d'alguna manera, mentre es decideix què passa finalment amb la instal·lació, l'ús a l'Ajuntament, o si hi ha alguna altra opció per aquest edifici, que després al final també tindrà implicacions, entenem, en els altres edificis que de moment no s'ha fet la recuperació.
Exacte, però estan en el mateix...
Estan en el mateix sac, mateix, correcte.
El mateix procediment.
Correcte, digui'm.
Anem a veure, aquí es poden fer diverses qüestions. N'hi ha una, que és aquesta, que arriba a un acord amb la demarcació de costes de Catalunya, en el qual es cedeixi l'establiment a l'Ajuntament. Això és una possibilitat. Una altra possibilitat és que l'Ajuntament insti un deslinde. Que això és el que he demanat. Bueno, de fet, Vox era l'únic partit que ho portava, el deslinde, amb el seu programa electoral. Una qüestió que era controvertida, de no, però si és que això, un Ajuntament no té de tindre por a altres administracions.
Tenim constància de deslindes concedits en altres llocs d'Espanya?
Sí, hi ha altres llocs d'Espanya, sí, i de fet ho pot mirar sobretot mitjançant jurisprudència. Que sentència... Fent un Google, no cal una eina, una base de dades jurídica. Sí, sí, clar que s'han demanat, però és que un és més. És que per demanar el deslinde no es necessita molts coneixements, perquè la pròpia pàgina web del Miteco ja t'explica i fins i tot et fa un formulari, n'hi ha un formulari per demanar el deslinde. No és una qüestió que sigui molt estranya. Llavors, es tindria de demanar el deslinde, que jo crec que és el que tindria de fer. I després, tots aquests establiments, treure's a concurs. A mi fa molta gràcia dir, no, té de ser públic. Sí, sí, que sigui públic, però amb quina gestió? Anem a veure. La piscina municipal és pública o és privada?
Està concessionada.
Veritat? Però és pública.
Sí, clar.
Veritat? Nosaltres, si anem ara i no som socis o no som usuaris, si anem allà
no a la
porta, no entrarem, veritat? Doncs això el que farà serà una gestió més correcta, amb menys càrrega econòmica per l'Ajuntament. Llavors es tindria de treure a una licitació. Licitació que també podria ser el mateix Club de Mar en el que obtés aquesta licitació. I es podria portar a terme tant els esports de vela com tota l'activitat esportiva, perquè no solament era activitat esportiva de vela, també hi havia activitat esportiva de natació, sobretot de natació amb aigües obertes, amb el mar. També es feien moltes activitats que jo crec molt interessants, com ioga, aquagym, per persones que tenien, bueno, aquesta necessitat de fer aquestes activitats. Sobre la piscina també necessita una gestió, perquè si anem a que com es diu, no, que això sigui públic, vale, molt bé, que sigui públic, i quina serà la gestió? Perquè el manteniment d'una piscina d'aquestes característiques, jo li dic que és molt car, i quan li dic molt car és molt car. De fet, un dels problemes que tenen molts gimnasos i molts establiments, com per exemple el Club Natació. Club Natació, el problema era el manteniment precisament de la piscina. Llavors, com es farà la gestió? Però és que l'Ajuntament no té un pla. I aquest és el problema. El problema és que no té un pla. Perquè si un Ajuntament té un pla i té una convicció, la defensa davant el que sigui, davant la Generalitat i davant l'administració de l'Estat. Com no tenen un pla, el que s'ha fet és deixar fer el Ministeri. Amb tota la seva càrrega que ha tingut en contra precisament del sentiment sitgetà, perquè jo crec que una administració que faci això, una foto, i que fins i tot la faci amb recreació d'intel·ligència artificial, que no surti ni la punta, que és un passeig que no sap si és Sitges, si és Calafell o si és...
Creieu que hi ha hagut un punt d'intenció per part del Ministeri de Demarcació de Costes o qui sigui a l'hora de fer les coses d'una determinada manera?
Jo crec, i vaig als fets, que com a mínim em menyspreu cap a Sitges.
I llavors, si els mateixos que han demostrat menyspreu cap a Sitges, sigui la delegació de Barcelona, sigui el Ministeri amb la seu central a Madrid, si ara els hi demanem al deslinde, què ens diran?
Bueno, que diguin el que diguin, però si no, al final tenen 18 mesos, en 18 mesos poden passar moltes coses, fins i tot pot passar un canvi de govern
pot
a Espanya,
tot.
Pot passar Correcte. Qualsevol cosa, i si al final diuen que no, doncs anar al contenciós administratiu. Ja està.
Per tant, diguem, s'ha jugat una part de la partida, però aquesta partida encara queda...
Doncs... Exacte, encara queda partida. I ja li he ensenyat a l'auto, que si vol. Vol mirar, fins i tot, una de les qüestions és que no admitia inadmitir la sol·licitud suscrita per el grupo municipal de Vox en l'Ajuntament de Sitges i per uno de sus miembros, el senyor Gilabert Delgado, a títol individual. Perquè això, nosaltres, i per mi, com vostè sap, va ser un tema que jo veia que era descabellat. I era descabellat perquè quan es parlava de la cooperació, del diàleg que tenen de tindre les administracions, aquí no ha hagut cap diàleg. Cap diàleg. I jo crec que el que s'ha fet ara, si vostè creu que enmig del passeig pot haver un establiment engrajolat, quan era molt fàcil. Era molt fàcil perquè després Vox també va demanar que fins que no n'hi hagi una solució total, que es mantingués la situació actual. És a dir, molt bé, s'ha fet la recuperació possessòria, però fins que no n'hi hagi una solució global, es manté la situació, l'estatu quo actual.
És a dir, que el Club de Mar hagués pogut continuar.
I això,
gestionant-se a precari en aquest
precari,
sentit.
Sí, a precari com hi era, però que ja quedava clar que la recuperació possessòria s'havia fet. I el Club de Mar podia continuar. I això és com es fan les coses, i més entre administracions, que es pot dialogar. Si a l'Ajuntament realment tenia interès. Però jo crec que tampoc tenia molt interès. Això li ha arribat i ha fet... Bueno, ha fet fins i tot, el que diria, treure pilotes fora. Però un interès per preservar, com diuen, per preservar aquest espai, que després ja veuríem la gestió. Això és una altra qüestió. Perquè, clar, moltes vegades quan es diu no, tot això públic, diu, sí, molt bé, públic. I això qui ho pagarà? Perquè algú ho paga. Algú ho paga. I l'exemple molt clar és la piscina municipal. Qui ho paga? L'usuari, perquè podia ser gratuïta, no? O com a mínim un preu simbòlic de 5 euros. Però no, la quota és gairebé de 70 euros, no? Entre 60 i 70 euros. I és pública, però la gestió és privada. Llavors aquí no ha hagut cap intenció de buscar una solució que sigui raonable.
D'acord. Doncs ja que parlem de piscines, saltem de piscina a piscina, sí. I ens anem al Club Natació. I aquí ve la meva confusió d'abans sobre el que veu dir a l'estiu d'aquest any. Vau pronosticar que la piscina acabaria en mans municipals.
No vaig pronosticar.
Bueno, pronosticava. Va dir que hi havia possibilitats.
Jo vaig dir que hauria possibilitats per una raó molt senzilla.
A veure.
Jo el que vaig dir primer, que mitjançant la subhasta, mitjançant la subhasta, no s'ho quedaria ningú. I és el que ha passat.
En això la veu encertar.
Clar. Després, què ha passat? Què ha passat? Que s'ha mantingut a l'últim preu perquè va quedar deserta, que és el que jo vaig dir, que això, com quedaria deserta, fins i tot no ho vaig dir, quedaria en mans municipals. És què faria l'Ajuntament si totes les subhastes queden desertes? I el que ha fet és totes les subhastes s'han quedat desertes i al final han deixat a l'últim preu mínim de subhasta perquè vingui qualsevol i ho pugui adquirir. Jo li vaig fer, i aquí va estar l'alcaldessa, va dir, sí, va haver un regidor que em va preguntar que quines eren les empreses que havien optat per l'adquisició del Club Natació. Aquest regidor vaig ser jo. I no ens va dir quins eren les empreses o el nom de quin havien optat o quines eren les ofertes que estaven sobre la taula. Ara es veu que sí, però és que encara, en la data d'avui, no tenim una claritat absoluta. Vostè sap el nom de les empreses?
No.
No? Jo tampoc. Jo tampoc. I pensi que nosaltres ens entenem de moltes coses gràcies a vostès, que no tenim la informació de l'Ajuntament. M'explico. Nosaltres ens vam enterar, jo personalment, per la premsa, que es retirava el servei de recollida de basures als hotels per l'entrevista que li vam fer aquí al president del Gremi d'Hostaleria. No se'ns va comunicar a l'oposició. I aquesta qüestió, també jo entenc, és veritat, que el dia 24 o 25 tenen una reunió del Consorci del Club Natació. O han tingut ara una reunió del Consorci fa pocs dies. Però a data d'avui s'ha fet públic quina és l'oferta, amb quins termes, què es faran amb l'edifici, perquè clar, pot ser activitat esportiva i fegin un club de tenis i diguin, no, aquesta piscina és molt cara de mantenir, la piscina fora, pot ser, això és una possibilitat, i complirien amb l'establert que sigui un equipament esportiu. Com serà aquest, es mantindrà tota l'activitat esportiva de natació? Es mantindrà? Pues no ho sé, perquè no ho sabem, perquè no s'ha donat una explicació. I això encara no s'ha acabat. El que sí que sabia és que la subhasta com a tal quedaria deserta i que aniríem al preu mínim.
I per tant, ara estem en el punt que en principi, pel que sembla, pel que es diu, perquè no tenim més concreció, hi ha algú interessat a quedar-se amb el lloc.
Exacte.
Per entendre'ns i per explotar-lo.
Exacte.
No tenim coneixement encara de quines són les condicions d'aquesta explotació.
Exacte. Sí, aquesta és la situació.
I entenem que els grups de l'oposició també, i en aquest cas Vox, reclamen aquesta informació.
Exacte. Nosaltres tenim un representant de l'oposició, que és el Bielsa, que ha fet una bona feina, tot que sigui d'un altre partit, jo tinc de dir la veritat, i és veritat que el Bielsa ha fet una bona feina, el senyor Bielsa. I el senyor Bielsa, és veritat que també puntualment ens va comunicant les qüestions que afecten al club Natació, i la comunicació que ens fan és molt minsa, perquè et diuen coses però no et concreten, perquè vostè pot entendre com és possible que l'Ajuntament de Sitges no digui als grups de l'oposició, sí, les dues ofertes que tenim són d'aquests dos, i aquest és el grup X, Esports Sitges Enterprise, no? I l'altre és Esports Garraf for the Future. No? Imagina't que són aquests, ho he inventat, no? Això costaria molt? No costaria res. Però és que no ens han dit exactament quines són les empreses. Tenim de fer nosaltres un exercici d'investigació.
D'acord. És a dir que bàsicament la queixa ara mateix és la informació sobre com s'està desenvolupant aquesta fase final, entenem, del procediment.
Exacte. I jo crec que lo convenient per al preu que al final adquireixen al Club Natació seria ja que s'ho quedi l'administració, perquè tens patrimoni i el que fas és l'externalització. Tu tens un patrimoni i ho explota per no tindre les despeses d'explotació i de gestió, que ho faci un tercer.
Seria factible això amb els famosos informes dels habilitats que van fer en el seu dia?
Anem a veure. Nosaltres a cada plenari sempre n'hi ha algun punt que es vota l'aixecament d'una acció suspensiva per part de l'interventor o del secretari. I a sobre és que no és tan concloent el que diuen, perquè el que diuen és que l'opció l'opció de subhasta, l'opció d'enajenar aquest patrimoni de Sitges, és la més factible i la més eficient econòmicament i financerament parlant. Nosaltres discrepem. Home, no podríem discrepar si s'hagués sortit pel primer preu de subhasta. Però ja al final, tal com està la situació, jo crec que per 2,5 milions, vostè pensi que l'amortització que seria quedant-se a l'Ajuntament i que n'hi hagi un tercer perquè porti la gestió, no seria amb una previsió d'anys molt llunyà, perquè tu pots treure aquesta gestió per 20-30 anys i al mateix temps, quan n'hi hagi transcorregut aquests 20-30 anys, ho pots tornar a que ho gestioni un altre o els mateixos, però el patrimoni sempre és teu.
D'acord, és a dir, enteneu que l'Ajuntament hauria de quedar-se amb aquest patrimoni i aleshores, efectivament, entregar-ho a un tercer perquè ho gestionés.
Exacte.
A través d'una licitació, d'un procediment públic.
Exacte. I tindries una entrada de diners i el patrimoni.
No sembla que, almenys pel que diuen, hagi d'acabar així.
No, pel que diuen és que n'hi ha dues empreses interessades que encara no han dit quines són el nom d'aquestes empreses ni el projecte que tenen aquestes empreses. Aquesta és la realitat.
D'acord, ni l'import.
Bueno, l'import en principi sí que van dir que era
com a mínim a l'últim de la subhasta.
L'últim preu el que va sortir, l'últim import del que va sortir a subhasta.
Doncs com del Club de Mar, d'això en continuarem parlant, oi?
Sí.
Anem a la neteja?
Sí.
Vinga. Taxa d'escombraries.
Taxa d'escombraries. La taxa d'escombraries es té de dir que nosaltres vam votar en contra.
En contra.
Vam votar en contra per diversos motius. Primer, perquè n'hi ha un component ideològic, de fet vostè ho va explicar molt bé quan va fer la crònica del plenari, que la postura de Vox havia sigut la més ideològica, i és veritat, perquè nosaltres creiem que el que comporta aquesta taxa, que és veritat, que és en compliment d'una llei que es va aprovar al Congrés dels Diputats, i és veritat que és en marc d'una directiva del Parlament Europeu,
que no una transposició.
Exacte.
Sinó una, simplement és adaptar.
Diguem
d'una manera aquella directiva que va aprovar el Parlament Europeu.
Exacte. Que sobre Espanya s'ha fet de la manera no recordo si és la llei U24, no?
Sí, em sembla que és la U24.
Amb la llei U24 el que s'ha fet és de la manera més dura pel ciutadà.
Que, si, i ara aquí obro un parèntesi, si no m'equivoco, hi ha alguns ajuntaments que hi han aplicat i ja comença a haver algun cert rebombori.
No, però si és que el que diu Vox i el que va dir Vox en el primer moment, ara ho diuen alcaldes fins i tot del PSOE. Perquè diuen, és impossible controlar exactament la quantitat de brossa que té una persona en particular.
Que genera cadascú.
O sigui, això és impossible. Això ens porta a que n'hi hagi una pressió fiscal brutal, que és el que està passant en molts municipis. Aquesta pressió fiscal és veritat que es podria compensar amb altres impostos. Jo baixo a l'IBI, no? Baixo fins i tot a l'impost de tracció de vehicles, puc baixar els impostos que siguin competència municipal, però això et creia un desequilibri als comptes municipals.
Correcte, perquè l'IBI, l'impost de vehicles, etc., ja suporten
una part
de la despesa.
Què passa? Que després aquí a Sitges es vol aprovar sin que encara n'hi hagi una referència que sigui el nou contracte de neteja. O sigui, es fa tard perquè tu no tens quina serà la referència de futur. I això és molt important, perquè diu, sí, puja molt, no? Pujava de
65 a
151. No, a 151. Sí, però amb el nou contracte La gent tindria de saber que ja no seran 151, seran gairebé 300, amb el mateix sistema de càlcul que es va fer d'on sortien aquests 151.
Gairebé 300.
Clar, pensi una qüestió. Així gairebé, no? Si el contracte de neteja ha pujat de gairebé 100 milions, 8 milions...
Sí, de 8 a 12.
A 12, quan pujarà?
És un terç.
Quan pujarà? Pues hauran persones que, ja li dic, que seran 300. A sobre, es treu a tots els hotels, a la Fundació Ave Maria, a la residència Magnolia,
sí, el que es consideren grans generadors,
al club de golf, que el club de golf precisament a l'estiu és quan, bueno, genera, però el club de golf té una generació que és bastant
intermitent,
bastant lineal, si ho fa en termes absoluts. És d'acord. Veritat que és intermitent, però si vostè agafa la mitjana, al final és bastant lineal. El club de golf també li treuen fora. I ara ells, els establiments hotelers, els establiments residencials, la Fundació Ave Maria, el club de golf, es tenen de buscar ells una empresa que els faci aquest servei. Aquest servei que és fonamental. I això també ho va fer a l'Ajuntament d'un dia per l'altre. I sin comentar-lo i sin tindre un diàleg amb l'oposició. Llavors, aquesta taxa que es proposava de recollida de residus i d'escombraries no es va aprovar. Llavors, aquí què ha passat? Que quedaria la taxa anterior, no?
Ha quedat la taxa anterior, que són de 66 euros.
Exacte. Però també quedarien dintre d'aquesta taxa aquests establiments. Però mitjançant el nou contracte de neteja, queden fora. I en l'interim, què passarà? Ho han explicat? Què passarà? Fins que no sigui aplicable
la nova taxa.
El nou contracte. Què passarà amb els hotels i amb el club de golf i amb la Fundació Ave Maria? Què passarà? Perquè queda vigent l'anterior taxa, però encara no és efectiu el nou sistema de neteja. Han explicat el que es diu la situació transitòria, la transitorietat, com es portarà...
Bueno, no hi haurà transitorietat perquè com s'ha mantingut
clar,
la taxa vella...
Clar, el que passa que a partir de l'1 de gener anirà el servei de recollida d'escombraries als hotels?
Jo no li sé contestar.
No, jo he preguntat.
I què li han dit?
M'han dit, home, que serem flexibles... Però que clar, no es pot, fins i tot a l'estiu, però que clar, no ho podem posar en un paper. Aquest va ser un dels temes, no em fa la pregunta, però jo ja entro jo perquè veig que no anem bé de temps, no?
Estem bé. Sí.
Però entro jo. Aquest va ser un dels temes en el qual nosaltres per això vam demanar la retirada d'aquest punt en el plenari. Se'n recorda que va haver durant mitja hora...
Sí, aquella prèvia.
Exacte. Perquè nosaltres, amb el regidor Oliver, que també li tinc de dir que és molt apable i em va donar totes les explicacions i totes les possibilitats que n'havia, dintre de la discrepància, també li tinc de dir. Però clar, va ser a l'últim moment. I a l'últim moment jo li vaig dir, nosaltres estem totalment en contra del porta a porta, que en principi es fa amb tres barris de Sitges i és una prova pilot.
Sí.
I nosaltres li vam dir, anem a veure, si és una prova pilot, la reversibilitat quina és? M'explico. Si no funciona, què passarà? Que no s'extendrà a tot el municipi o que haurà una reversibilitat i es traurà d'aquests tres barris? No em va saber contestar. I nosaltres som contraris al porta a porta. Llavors li vaig dir primer que els traiés i si no, que si no funciona, quan era el temps que es donaven de plaç pel funcionament i quins serien els valors
per avaluar
la prova pilot.
Correcte.
Tampoc es va dir, però no per el senyor Oliver, sinó perquè no ho tenen previst. I després també una altra de les qüestions més importants és que fiquin dins els hotels i aquests establiments. De fet, jo ho vaig dir amb el plenari. Això no s'ha fet, i llavors nosaltres som contraris a la taxa de residus, així mateix com algunes qüestions del pla de neteja.
Enteneu que els grans establiments han d'estar també dintre de, diguem, del sistema de recollida general?
Sí, com hi eren. Uh-huh. Com han sigut.
O sigui, s'haurien de mantenir dintre del sistema.
Exacte.
General.
Uh-huh. Exacte. Si fins i tot es podria aprofitar. M'explico. Si vostè té una taxa que el preu serà per la generació, quin problema n'hi ha? Quin problema n'hi ha?
El que més genera, més pagarà.
Clar. Uh-huh. Llavors no tindrien de sortir fora, per una raó molt senzilla. Això no crea un desequilibri financer. Per què? Perquè te'n generes, te'n pagues, no? Llavors, què vull dir amb això? Que és mentida. O sigui, que tot això és mentida. Perquè, si no, sí que estarien. És mentida la filosofia de la taxa de residus, és mentida que al final es podrà avaluar la generació de residus perquè es pugui ajustar la taxa, i per això en molts municipis que governen altres partits que no són Vox, i que Vox ho va dir des del primer moment, ja n'hi ha un problema, fins i tot han presentat recursos. Per què? Perquè és mentida, perquè si no seria molt clar. És que el problema és que el desequilibri que generen els grans generadors de residus. Bueno, ara no haurà problema, perquè vostè es podrà aplicar la taxa segons el cost, no?
El que passa és que, clar, com s'anava a posar en marxa aquesta nova taxa, encara no està estipulat aquest control individualitzat de la generació de cadascú. I aleshores, clar, no hi ha la possibilitat de discriminar entre els grans generadors i els petits generadors.
No, però sí, sí que és molt més, és fàcil. Precisament els grans generadors és uh-huh. fàcil, perquè pot passar el camió, i el camió que digui, recollir...
Me pesa tanto
recollir la brossa d'un hotel. I és molt fàcil, perquè clar, d'un edifici en el que viuen 10 famílies o 10 veïns, independentment de quan siguin els ocupants de cada pis, és molt difícil. Però en un hotel, perquè agafes la totalitat, se m'explico, tu pots fer una valoració de la brossa que genera tot un edifici. Un hotel, tu agafes tota la unitat.
D'acord.
Llavors, és molt més fàcil que, clar, que un edifici que tens d'anar a veure quins residus generen pis per pis.
Que correspon a cadascú.
Clar, això és el difícil. Quan són edificis sencers, no veig que n'hi hagi massa complicació, perquè si aquí tens complicació, ja no t'imaginis la complicació que tens en fer la valoració pis per pis.
No s'ha aprovat la taxa, però sí que s'ha aprovat el contracte.
Sí.
O, millor dit, el contracte encara no. El que s'ha aprovat és
la licitació
que permetrà contractar una nova empresa.
Exacte.
Vau votar en contra també.
Sí.
Sou escèptic sobre com ha de funcionar aquest nou sistema de recollida de Sitges?
Home, i tant. Per començar, aquestes proves pilots que es fan, uh-huh. que nosaltres som totalment contraris del porta a porta. Després també no queda molt clar quina serà l'avaluació, precisament quan es diu recollida intel·ligent. Sí, n'hi ha molts noms, que són noms que, el que parlava al principi, de les tecnologies i que farem servir tecnologies, però això a l'hora de l'aplicació, doncs, a molts llocs, doncs, és un fracàs i està sent un fracàs. Aquesta és la realitat. Llavors, nosaltres el que creiem era que es deixin d'invents, que posin més contenidors moderns, que això s'ho permet, que no n'hi hagin persones que tinguin de fer una excursió per tirar la seva bossa d'escombraries, i que al final el que sempre ha funcionat, que es faci així, i no tinguis de condemnar, per exemple, el barri de Pinsbens. Pinsbens va ser una part d'Aiguadols, no? No, d'Aiguadols, no, de Platja Sant Sebastià, una part de Platja Sant Sebastià.
Sí, i Santa Bàrbara, no me'n recordo quina era.
Sí, i no tens de condemnar el porta a porta.
Anem acabant l'entrevista, però també us volem preguntar: creieu que l'any que ve hi haurà pressupost? Han començat els contactes?
A mi no. Jo crec que és una qüestió del Partit Socialista. Realment el Partit Socialista és la crossa d'aquest govern. M'explico. O sigui, tot té de tindre una coherència. Tot té de tindre una coherència. La coherència amb aquesta qüestió, l'última que hem estat parlant, és la taxa de residus. Al final va unit al nou contracte de neteja. Es va aprovar, és veritat, amb una abstenció crítica del Partit Socialista, però tothom sabia que el Partit Socialista faria tot lo possible perquè això tiri cap endavant. Uh-huh. Amb el perjudici que feia a tot el sector hoteler de Sitges.
Hi havia els treballadors de...
Sí, hi havia els treballadors. Uh-huh. Hi havia els treballadors allà, i és veritat que hi havia una qüestió, però aquesta qüestió no necessàriament comportava que les qüestions discutides, com per exemple el porta a porta i el que ells diuen el control intel·ligent dels usuaris de la recollida d'escombraries, que això tot es podria modificar i es podria mantindre als treballadors. Però ja, això el PSC ja ho sabia, i per això va ser la crossa que va fer que tirés cap endavant la licitació del contracte de escombraries.
I enteneu que si això és necessari en el futur, es tornarà a reproduir en altres temes?
Jo crec que sí. Jo crec que sí.
Que la millorarem aquesta legislatura?
Bueno, ja queda poc.
Queda menys.
Un any i mig.
Un any i mig, home. Poc, jo diria 6 mesos. Un any i mig encara, que podríem dir menys.
Sí, però pensi que els últims 6 mesos, i aquesta és una realitat, no que sigui desitjable, però la realitat és la realitat.
Tothom pensa en una altra cosa.
Amb les eleccions. Perquè a sobre, clar, les eleccions municipals són inamovibles. És l'últim diumenge
de maig.
Uh-huh. I què passa? Que gairebé ja estem en campanya.
D'acord. És a dir, que ens queda un any.
Es queda gairebé un any de legislatura. Uh-huh. Un any de legislatura que gairebé serà de gestió i de demostrar el posicionament de tots els grups polítics i de la capacitat que tingui el govern actual per gestionar qüestions amb altres administracions. Perquè el tema, aquí es parla del Club de Mar, però el tema no és solament el Club de Mar, el tema és tot el frontal marítim. I a veure què farà aquest govern municipal amb la gestió de tot el frontal marítim, que són els tres establiments, i que no s'oblidi també el que està a sota, que era un establiment del Club Natació Sitges, que ja porta doncs gairebé un any.
Tancat.
Mm-hmm.
Doncs serà aquesta una de les qüestions de les que també s'anirà estirant del fil durant el proper any. Que tindreu ganes de continuar?
Sí, jo continuaré.
Sí?
Sí.
Doncs ja, ho deixem aquí.
Molt bé.
José Antoni Giuler, moltíssimes gràcies. I com em sembla que no tornareu per aquí, tot i que us sentirem, perquè hi haurà plens, bones festes.
Bones festes,
ja ens acostem. Vinga, 11:36, moltes gràcies.
Moltes gràcies.